Camins.
A ti que has decidido romper tu tarde, viajar, conducir, llegar, deslumbrar, que estás en marcha, que haces cosas bellas, que tienes buen corazón, que eres diferente, a ti que nos escuchas, a ti que nos sintonizas, para ti esta voz, estas voces, este programa, este agradecimiento por estar con nosotros. Es viernes. Gracias. Aquí del programa mira extrañat amb aquesta entradeta de tot el sentit del món, perquè hi ha gent que ens escolta, Ferran Capdevila, i s'ha d'agrair que ens escolte la gent, eh? Ferran Capdevila ho comprèn, de sobte ho comprèn tot. Per tant, bona vesprada d'aquest divendres 10 de febrer ja del 2023, dia 1 després de la truita de patata. La truita de patata va prendre el Camins, les seves mil variants, la directora, la propietària del restaurant La Seva de Gràcia ens va explicar què fa i què no fa amb la truita de patates, 60 variants, déu-n'hi-do, trucades dels oients agraïdíssims per participar en el nostre programa, truita de patata amb ceba, sense ceba, amb mil variants, amb all, amb un bon oli, truita de patata, si no sopeu truita de patata aquesta nit, té delicte, com diria Santi Jiménez, i d'un Salvador Aragonès desfermat que a banda ens regala i ens va regalar les seves opinions a les notícies del moment i evidentment va fer Economia en Valors amb Ivan González, gran amic del programa. Tot això va passar ahir. Si voleu recuperar els nostres dijous, qualsevol dels nostres continguts del Camins, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter, @CaminsEstel, d'Instagram, CaminsEstel. A mi Instagram com que no... Però bueno, enganxeu-vos a l'Instagram de Radio Estel i de Camins Estel, que hi ha coses maques. Tot pilotat per les mans expertes de Maria José Mendoza. I no us oblideu de l'aplicació Radio Estel oficial, també la pàgina web radioestel.cat. Tots els camins porten a Radio Estel i ara també Més Estel i el nostre canal de YouTube Imatge i So. Tot el dia podeu trobar-nos a tot arreu, també a les zones tradicionals, per suposat. Avui tenim divendres de revolució, opinions a dojo per repassar una mica els temes de la setmana amb el nostre estil marca de la casa, marca de la ràdio nocturna. Ho farem amb Toni Picó, l'elegància, Jordi Cerdà, el Destroyer, encantadíssims de contar amb ells. Serà de seguida després de les notícies. I a la part final del programa, David Serra, avui no ve, no li toca venir, per tant, està descansant a casa seva, segurament. Olma Giró no ha pogut quedar-se, té un compromís. Avui la Carla Buigas ens ajudarà a fer un homenatge a la ràdio, perquè dilluns és el Dia Mundial de la Ràdio i nosaltres només tenim una hora, li dedicaríem molt més, i com només tenim una hora, que ja farem coses dilluns, avui volem fer ja la prèvia, volem fer la preqüela del Dia Mundial de la Ràdio, o farem amb una de les coses que menys ens agraden de la ràdio, que és, com ho diríem, los gazapos, les pífies, els moments espontanis que trenquen el moment, que són sorprenents, que fan patir una mica als locutors, però distreure i riure molt als oients. Per tant, recuperarem pífies històriques de la ràdio, que tothom tenim al cap una mica, que ens agraden molt a la banda de Camins, i pífies històriques d'aquesta santa casa, de Radio Estel, dels darrers anys, de la nova etapa, amb Toni Herbàs, però també d'anteriors etapes, eh? Jo us convido a que us quedeu també a la part final del programa perquè penso que pot ser una estona divertida també per recuperar Ràdio Vintage de Ràdio Estel. Aquestes són les cosetes que us hem preparat. Varietés per finiquitar el darrer directe de la setmana, la cua del lleó de la casa d'aquí de Ràdio Estel. Si busques l'alternativa de l'alternativa, des d'ara i fins les 9, és divendres, són Camins i la ràdio lo sabe.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
És el moment en què aquest estudi es plena d'opinadors, de la nostra dupla d'opinadors, que es treuen les jaquetes, no? I ja podeu treure-les fora, eh? I guanyem temps a l'entrar a l'estudi. Però bé, no passa res, exempten tot. I ara ja podem saludar senyor Toni Picó. Bona vesprada, bona vesprada.
Bona tarda.
Benvingut.
Moltes gràcies, igualment.
Ben tornat, com diu el Pol Marçal, ben tornat, Toni Picó. I senyor Jordi Cerdà, bona tarda, bona vesprada, guten tag.
Konnichiwa.
Vinga, tenim ganes d'escoltar les vostres opinions. Han passat coses i les comentarem. Tot un revolutum.
Camins.
Camins. Anem a veure. Ahir, abans que... Ara entrem en els temes del dia, però ahir vam tractar un tema de suma importància aquí a aquest programa. Un tema seriosíssim. Un tema d'aquests que realment divideixen la societat. Costa una mica de vegades trobar allò, el consens, i enfronta famílies, és complicat de vegades. No estem parlant del procés, estem parlant de la truita de patata. Per tant, Jordi Cerdà, Toni Picó, la meva primera pregunta de la nit, importantíssima, és truita de patata amb ceba o sense ceba? Toni.
Amb
ceba. Ets team ceba i jo també. Per tant, estàs al meu equip. Ara, Jordi Cerdà, que em truca l'ullet com dient, espera't que ara vingui jo.
Amb ceba i crueta.
Amb ceba i crueta, per tant, és team Ferran Capdevila, perquè és amb ceba i crueta. Doncs perfecte, estem en perfecta sintonia. Tothom aquí ens agrada amb ceba. Jo, tal vegada una mica més qualladeta, però tu també, Toni? Veus? Molt bé. Aquí, bueno, l'equip de camins està ara mateix... Tampoc, bueno, fixa't, és que la gent... Us he dit, aquest tema mou masses. Mou masses. A veure, com esteu, per cert? Tot bé? Tot correcte?
Molt bé.
Sí,
molt bé.
Jordi?
Encantat i molt correcte.
Encantat i molt correcte. Fantàstic. Laura Borràs és el nom del dia, si no de la dècada. Home, clar. Estava apostant del tema que us traeria. Home,
és que ho hem dit.
Ho hem dit, ho hem dit.
Avui no es pot parlar d'una altra cosa. Ja hem estat seguint aquest matí amb el Pol Marçà l'inici d'aquest judici que per fi ha arribat. Demana, ella ha demanat, ho hem conegut aquesta tarda, suspendre el judici pel suposat pacte de fiscalia i dos acusats, és el que diu ella. La defensa de Borràs creu que les converses entre fiscalia i les defenses dels altres dos acusats per pactar una suposada rebaixa de penes a canvi d'inculpar-la la deixa en indefensió jurídica. Recordem que l'origen del cas Borràs són aquests bitllets falsos en una parta de Correus a Castellbell i el Vilar, ens ho recordava la Carla Buigas a l'informatiu, tot plegat, com a mínim l'inici d'aquest cas, molt de pel·lícula, perquè al final... És una troballa casual, com qui diu, no? Que destapa tot l'assumpte. Bé, avui hem tingut aquesta imatge, la fotografia de la Laura Borràs arribant. Molta gent s'ha desmarcat, molta gent de Junts s'ha desmarcat d'acompanyar-la. Evidentment tenia aquest suport popular que habitualment l'acompanya, no? Aquest suport particular que rep la figura de Laura Borràs. Bé, una mica barra lliure, no sé com veieu aquest judici, les imatges que hem viscut aquest matí, què pot suposar per uns i per altres, endavant. Estic desitjant escoltar-vos. Jordi.
Home, és una imatge política molt, molt potent. Jo cada vegada la veig pitjor, la veritat. La veig políticament més degradada, més sola. Tothom l'està abandonant.
Home, avui la significació ha estat així, Ha estat de soledat.
És que el cas és molt complex. Jo no sé si és culpable, si és innocent. No ho sé, ni em vull pronunciar en aquest aspecte.
Per això es farà el judici.
Però realment la casuística és bastant patètica. És a dir, en una suposada trucada fortuïta en un suposat delinqüent, la troben a ella. Dit això, jo el que veig és que aquesta senyora encarna, des del meu punt de vista, el pitjor del populisme de Catalunya, el pitjor. És una Ada Colau de centre-dreta, liberal de centre-dreta, per mi. I sembla una Evita Perón a la catalana. És a dir, van allà, obre els braços, mis descamisados, seguint-me, i en allà, dels jubilats cridant, Laura, Laura, presidenta. En tot cas, és que em sap molt de greu, perquè és que em surt del fons del cor. Això és un tema que és de les entranyes. I igual que ells els surt de les entranyes, jo sento molta pena pel meu país veure com s'ha degradat políticament i a quin punt hem arribat. Si una senyora amb els braços oberts, tipus, venid a mi, soy inocente. I allà la gent cridant, és molt patètic, la veritat. Molt. No sé, el Toni, que és una persona molt més acurada i molt més educada que jo, segur que li posarà...
Complementaré el que dius, perquè jo penso que la imatge l'has retratat bé, no? En qualsevol cas, tinc la impressió, de més, amb el que deies, no, Rafa? Sí. Que molta gent del seu propi partit no l'ha acompanyat.
Els pesos pesats, pràcticament cap.
Doncs molt possiblement alguna raó hi ha perquè no l'acompanyessin, no? Casualment, no crec que casualment tots tinguin l'agenda plena per no acompanyar...
Sí que teníem la imatge del president... ara no em sortirà el nom...
Torra.
Quim Torra, que sí que anava darrere d'ella. Bueno, ells tenen una relació bueno, recorda, molt especial,
recorda,
no? Molt
vincul. Recorda que Quim Torra no és militant de Junts, em sembla recordar, no? Sinó que era independent. Per tant, estem parlant de la resta de, i a més, de polítics en actiu del seu propi partit, que no anessin a acompanyar-la, doncs a mi em diu molt, també, no? De quina és la posició i fins i tot quines ganes tenen, en certa forma, molta gent del seu propi partit de treure's a sobre aquest personatge, potser per començar a fer política en un altre sentit.
No? Home, sí que és cert que parleu d'una degradació de la imatge, tu feies extensible a tota la política, no, Jordi? Però sí que és cert que la seva imatge, perquè recordem, aquest cas és un cas evidentment que s'ha de tractar en un juzgat, per tant estem parlant de coses serioses, però la imatge de Borràs i els diferents moments que ha anat vivint en els darrers mesos amb enfrontaments, cap de premsa, recordem l'episodi de TV3, imatges com anar, per exemple, a l'homenatge de les víctimes de les Rambles i dedicar-se una mica a saludar aquests seguidors particulars, no? A mi, perdonem, en tots els respectes, no? Però seguidors de cel de Laura Borràs tenen un punt diferent, un punt particular, no?
Un punt,
sí. Són imatges que, d'alguna manera, és una figura que jo no sé el que aportarà al partit en si, però que tal vegada és comprensible que el propi partit digui, doncs, igual seria interessant fer aquí un borrón i cuenta nueva, no?
Permetem dir una cosa que no puc resistir. Tinc la imatge de la Magda Uranic, en el qual s'havia de decidir dins del propi partit la sanció que rebia el seu famós acompanyant, el Dalmases, i la pròpia Magda Uranic, una històrica de la lluita democràtica, va dir que estava farta que la truqués per cridar-la i insultar-la. És a dir, és que ja són massa gent que es queixa que aquesta senyora l'amenaça, la crida i l'insulta. No sabem si és veritat o mentida, però són moltes casualitats.
Recordem, però, que fins fa no gaire, era atreia les masses i els votants. I els votants, diguem-ho així, Jordi. Vull dir, realment era un plus que tenia Junts per Catalunya.
Va perdre les eleccions. Va quedar tercera.
D'acord, però en qualsevol cas, era un factor important dins del seu partit. I en aquests moments, ja et dic, veient la gent que l'acompanyava, o al contrari, la gent que no l'acompanyava, doncs potser les coses estan canviant i estan canviant força dins de Junts.
En tot cas, si no voleu afegir res més, perquè clar, avui hem tingut aquesta primera imatge, potent, no? Laura Borràs arribant als juzgats amb aquesta companyia, amb aquesta petita comitiva de seguidors i seguidores que tenia. És un primer pas, De fet, ha demanat aquesta suspensió, ja veurem si s'accepta o no s'accepta. Evidentment, no crec que s'accepti, però com a mínim ella, com es deia la Carla Buigas, vol guanyar una mica de temps o no sé exactament, però alguna estratègia respondrà, doncs tindrem temps per veure com es desenvolupen els aconteciments. I una altra reflexió que podíem fer és que, clar, aquesta desmarcada dels seus companys de viatge, de partit, etc. Clar, evidentment, tot això que... una cosa són els membres de govern que en el seu moment tenia Puigdemont, que bé, van entrar en un procés judicial i es van acabar en presó, per què? Per una convicció política, per una acció concreta. En aquest cas, tot i que Laura Borràs afirma el contrari, és una persecució, tal, no sé què, en principi no té res a veure. I clar, s'exposen a que una companya de partit sigui condemnada per corrupció, que no sé si a Catalunya s'ha donat moltes vegades això. Ho desconec i no em sona.
En qualsevol cas, com tu dius, Rafa, l'origen de l'assumpte no és polític. I això no hi ha cap mena de dubte. Uns poden dir després que la utilització judicial doncs, pot ser política i és una persecució política. Altres podem pensar, en el meu cas, que no ho és. No? Però en qualsevol cas, l'origen en si, el fet en si, no és polític. És un fet i un fet que pot ser delictiu. Res més. El jutge dirà si és delicte o no és delicte.
Si Jordi no té res més a afegir,
és
en aquest moment...
Dona molt de joc, però ara ja em retrotrauria a coses que no tenen res a veure, com per exemple la seva malaurada presidència al Parlament, com per exemple, no defalliré mai, jo mai acataré les ordres d'un tribunal perquè se li tregui l'acta de diputat en un company independentista. Mentre deia aquestes paraules, ja havia firmat, signat de la seva mà, és allò, miente más que habla a vegades, havia firmat i havia comunicat al diputat de la CUP que ja no era diputat. I després va dir que la culpa era dels funcionaris que li havien portat la carta. Amb aquestes orelles ho vaig sentir, dic, home, per favor. És que és un personatge que...
En tot cas, més enllà de la figura de Laura Borràs, estem assistint a una època política complexa, complicada, això és una opinió meva, entre relacions de partits i també a nivell, diguem, d'exercici de la política. Hem consumit 10 minuts, com qui no vol, parlant de Laura Borràs i el seu judici. Si us sembla, fem una pausa, tirem una mica més, que tinc més temes, una mica més... bueno, són diferents, evidentment, però m'interessarà conèixer la vostra opinió i continuem fent el tot un revolutum, que sempre és un gust, un divendres a la tarda. Ara venim de seguida.
Ràdio Estel. Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Bossòst, 106.0.
Rafa Sanahuja.
Els dilluns fa molt fred a Ràdio Estel. Després del cap de setmana...
Pensa que només està Laura Polo per aquí, que no
Polo,
calenta.
Jo he de parlar amb ella perquè deu anar per aquí vestida com si fos esquimal, perquè el que hi ha els dilluns a 6 del matí...
Camins.
Ràdio Estel.
Pensar que és de Balaguer.
Deu ser això.
Expliquem històries.
Selecció musical acurada de Paula Moreno, que sempre es dona el to, el ritmillo per fer la ràdio nocturna en aquesta casa. Un minut que passarà de 8:45. M'ha agradat molt. Això és una cosa que els radioients us perdeu. És una de les coses que succeeix a la ràdio i és màgic. Ara que ve el Dia Mundial de la Ràdio, obrim una mica aquesta porta i que ho sàpiguen. Quan es tanca la llum vermella i es fa el silenci a les zones o entre la publicitat, etc., sempre passen coses a l'estudi, a la peixera, etc. I s'ha continuat el debat. I Toni Picó m'ha dit, ara desvetllaré, no crec que hi hagi cap problema, ha dit... No está tan mal el moment polític. Anem una mica a millor. Jo li he contestat, bueno, solo podíamos ir a mejor. Per què em deies que està una mica més la cosa a millor, Toni?
Bueno, perquè ja m'han parlat fa molt temps, no? El processisme està a les seves acaballes, per tant, s'han de construir nous relats, s'han de construir noves aliances, i jo crec que en aquest sentit estem entrant al principi d'una normalitat política, amb un principi de normalitat política. I l'exemple més clar, doncs, és l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, no? Uh-huh. Que ens trobem en què, després de 10 anys que mai havia passat, i més de 10 anys, doncs, per primera vegada els pressupostos s'aproven amb dues forces polítiques de dos blocs independentistes i no independentistes que pacten uns pressupostos. I a mi això em sembla molt important, amb aquest canvi que estem fent dins de la política catalana, cap a una normalitat diferent, en un moment de canvi, però cap a una normalitat diferent a la que hem viscut fins ara.
I jo, com a conductor del programa i persona humana, et deia, fent l'ús del meravellós idioma que tenim, penses que Salvador Illa ha marcat paquet en aquest pacte de pressupostos? I la resposta de tots dos ha estat prou contundent, Jordi?
Sí, és el que estava dient. El Toni ho ha dit molt bé, diu... Li està fent pagar a Esquerra Republicana un determinat maltracte en el qual s'ha sentit el PSC, i el PSC està marcant paquet i està dient, estic aquí. Jo no tinc cap mena de dubte que el Salvador Illa és un bon polític, pot agradar o no, no té el meu vot, també ho dic perquè ningú es confongui, però és un bon polític, està elevant el nivell de la política, no és una persona que cridi, no és una persona que insulti, això no agrada a determinats sectors que estan acostumats a l'insult. Estem tornant cap enrere amb un molt bon aspecte. També m'ha agradat molt el que ha dit el Toni abans del processisme que s'ha acabat. Jo estic completament d'acord. No és que estigui a les acaballes, és que està mort el processisme. O sigui, ja no poden fer més teatre, ho tenim a tocar, jugar de mestre, el món ens mira... Tot això s'ha acabat. I per mi la Laura Borràs i la seva imputació i el seu final polític és el final del populisme i el final del processisme. Anem a molt bon camí.
Estem parlant, a més, en aquest cas, tant el Jordi com jo, entenc, que es diferencia entre el que és el processisme i el que és l'independentisme. L'independentisme no és mort.
Quin és el matís per als nostres oients?
L'independentisme és un sentiment de pertinença i de lluita per un estat propi. I, escolta, legítim políticament, sense cap mena de dubte, a més s'ha vehiculat tradicionalment a través de les forces polítiques catalanes. El processisme ha sigut allargar aquest, el que va passar a l'octubre de l'any 2017, fins ara intentant convèncer o continuant convèncer la gent que es podia aconseguir la independència en 18 mesos. Recordem aquella afirmació? Que en 18 mesos érem independents? Però tot això s'ha anat allargant d'una forma que al final la gent ha abandonat totalment aquesta idea. I recordeu-vos quants independentistes coneixeu que finalment han acabat totalment fastiguejats d'aquestes afirmacions que es feien quan ja no tenien cap contingut ni cap realitat. No?
Ets molt generós al definir el processisme. Molt generós. Mossegaré la llengua i diré que és l'ús...
Quan surts d'aquesta tertúlia, surts bé, Jordi?
Mossegues
molt la llengua?
Surto nou. Soc un home nou. Quan surts és una teràpia.
Ho celebrem.
Sí, jo hauria de pagar per venir aquí, perquè per
estem
mi és una
disposats.
Teràpia.
Estem disposats.
No et direm que no, Jordi Cerdà.
Escolta, Jordi, ens podries portar alguna cosa per berenar?
Sí, home, sí, com a mínim...
Us puc portar a berenar.
Home, el concepte de berenar ens agrada molt aquí al Camins. Per tant, endavant, no, mossega la llengua una mica, però digues.
Me la mossegaré molt. No, el processisme no és res més que utilitzar el sentiment pur i noble dels independentistes per anar-los enganyant i anar fent la viu-viu i anar vivint de la política mentre els hi poses un peix a la cara i els hi vas dient, mira, el peix està aquí, eh? Ja arribem, tu continua pedalant que ja estem arribant, eh? Al final la gent, després de quants? 6 anys, s'han cansat de que els hi posin el peixet a la cara i s'han sentit estafats. I ara ha explotat tot això. I clar, Esquerra Republicana, ja fa molt, me'n recordo que fa molt... un parell d'anys, ho vam comentant aquí, doncs ha sigut el primer partit que s'ha baixat del carro del processisme. I ole per ells.
Tot i que continuen fent discursos, no?, d'aquesta mena.
Sí, però a veure, però no els fan de la mateixa forma que els
feien
abans.
Una cosa és el que fan i l'altra és el que diuen.
Fixa't una cosa. O sigui, recorda que en Junqueras va dir que mai pactaria amb els que l'havien portat a la presó. Recorda-ho. I qui ha pactat els pressupostos amb Illa i amb els comuns? Esquerra Republicana, el president de la Generalitat, no? Per tant, a veure, sí, es poden continuar fent discursos, és legítim que es continuïn fent aquests discursos, però aquests discursos ja no es fan amb tant apreunament com es feien l'any 2015, el 2016, el 2017 o el 2021. Esquerra Republicana ha entès que el camí ja no donava de més i que ha anat fent aquest gir cap a un realisme, més quan ha tingut que governar la Generalitat com a única força política.
I s'ha quedat amb el processisme, aquest xisclant, junts. O sigui, s'han quedat allà i continuen, i d'allà no surten.
Totalment.
Dos preguntes que em venen al cap. La primera, penseu que el fervor independentista revifarà en algun moment? N'hi haurà un cicle i tornarà? Quin cicle serà aquest? Anys?
Tornarà. Jo d'això no estic convençut. Moltes vegades, quan a Madrid fan afirmacions, per exemple, el president del govern de l'Estat, no?, dient que l'independentisme ja estava
mort,
això és tenir un desconeixement absolut de la realitat política catalana.
Jo penso que és una fase feta, no?
D'acord. Bueno, també hem de recordar que en aquest sentit estem en any electoral.
Hi ha any electoral
en què
tenim eleccions locals, tenim eleccions a moltes comunitats autònomes i al final d'any o principi del següent tenim eleccions generals. Per tant, estem en un any electoral i tot el que diguen els polítics en aquest sentit, en aquest moment, va en aquesta direcció, no va en cap altra. Tornarà, evidentment. Repeteixo, el sentiment independentista vehiculat a través de la política és totalment legítim. I, per tant, la gent no ha deixat de ser independentista.
I la pregunta, si no vols aportar alguna cosa, Jordi, digues.
Bueno, no sé si tornaran, jo crec que no se n'anirà mai. La qüestió és si ho tornaran a intentar. La resposta és sí, en el moment en què detectin les èlits independentistes polítiques catalanes, detectin que l'estat central és prou feble com per tornar-ho a intentar. I ho faran, jo no tinc cap mena de dubte. Vull dir, un independentista, en el seu objectiu és la independència. Avui, demà passat, d'aquí 50 anys i d'aquí 100 anys. I no, també no tinc cap dubte que la independència s'assolirà. Es trigarà 5, 10, 15, 20, 30 anys. Jo no sóc independentista, però això no vol dir que no me n'adongui.
Vols dir?
No, això és el que t'ho garantitzo.
Però, no ho havíem detectat. No ho havíem detectat.
Però tinc la certesa que la independència és un fet possible i ho serà.
De quina manera?
Amb un estat central quan quedi debilitat, l'elit local, la nostra pròpia elit, simplement deixarà de posar la bandera espanyola al Palau de la Generalitat. Però sí, virtualment...
Però això ja va passar, Jordi. No la van treure.
Virtualment, què li queda a l'estat a Catalunya?
No, però si la van treure, breument.
No la van treure. Mai. Què li queda a l'estat a Catalunya? Què paga l'estat a Catalunya? Paga les pensions dels jubilats? I què més paga? No paga res més. És que no hi ha res més aquí. El dia que la Caixa de la Seguretat Social la tingui a Catalunya, som un estat virtualment independent. Què és el que li passa al País Basc? Que ja la té. Que per què la volen, la independència? Si no la necessiten. No queda res de l'estat.
És cert, eh?
No, però és que és així.
País Basc ara mateix, no sé exactament... vull dir, estic parlant de manera general... Però allò s'ha apaivagat d'una manera increïble.
Bueno, aquí hi havia... Hem de partir també d'una base, no? Que com va passar a Catalunya, o com està passant i continua passant a Catalunya, allà hi havia una... No vull qualificar guerra, però sí dos forces polítiques que, molt importants, que eren al País Basc són Esquerra, són el PNV, i Bildu. I jo crec que el PNB en el seu moment va ser molt intel·ligent per intentar tancar la porta al creixement de Bildu, però en aquests moments estan molt a frec-a-frec, molt frec-a-frec. I també vull recordar que en aquests moments el PNB governa tot el País Basc. La gran majoria d'ajuntaments, les tres diputacions forals, que és el més important, que són les que tenen els diners, són les que recapten els diners, i tenen la majoria de competències, i després el govern autonòmic. No? Per tant, sí, i crec que amb dues forces polítiques han entès, sobretot Bildu, que mai ho havia fet, però el PNV sí que sempre ho feia, que han de treure coses al govern de l'Estat. A més, en un moment en què políticament els necessitaven, perquè les majories al Congrés dels Diputats els hi reclamen, han aconseguit moltes més competències i moltes més transferències.
De fet, totes. M'agradaria recordar que l'últim pacte del PNV va ser donar uns 400 milions d'euros. O sigui, ja directament, perquè és que no queda treure per res per treure'ls.
Jo sempre recordo que quan la llei que modifica el sistema fiscal o financer del País Basc i de Navarra, també, sempre passa pel Congrés sense grans discussions i ràpidament. Per tant, hi ha un acord polític en què, quan es toquen aquests temes, millor no entrar-hi i deixar-los passar.
En tot cas, sempre és un plaer escoltar les vostres opinions. A mi m'ajudeu a entendre com funciona el món. Hem de parar aquí la tertúlia. No marxeu, sisplau, perquè tenim un mitjà de comunicació per fer un homenatge. Dilluns és el Dia Mundial de la Ràdio. Nosaltres només tenim una hora i som molt apassionats d'aquest mitjà. Per tant, el començarem avui. Farem la vespre del Dia Mundial de la Ràdio. Amb Carla Buigas, que ja està preparada, una mica de publicitat i tornem de seguida.
Radio Estel.
Tenim una
emissora exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic en Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Què farem, Salvador?
Camins.
Farem Salvador. Ai, farem Salvador. Farem camins. I finalment, dilluns 31 de gener començarà el curs...
El magazín del vespre.
Vinga, no, escolta. Dijous passat, el temps de diàleg amb Ignasi Miranda.
Ai.
Gràcies, Maria José Mendoza.
A Ràdio Estel.
Vinga, gairebé, 20 segons i arribarem a 9:15. Carla Buigas, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Continuem amb Toni Picó i Jordi Serra, que estan convidadíssims a participar d'aquesta secció. Dilluns, Dia Mundial de la Ràdio, aquest mitjà que ens enamora, que vivim, que és el nostre sostén i la nostra passió, enamorats, i nosaltres ens avancem. La vespre del Dia Mundial de la Ràdio. Per tant, de la ràdio hi ha moltes coses a destacar. Toni Picó, Jordi Serra, Carla Buigas. Però una de les coses que menys ens agrada a la gent de Camins és la naturalitat, l'espontaneïtat. Quan algú fa alguna cosa que no t'esperes, d'acord? Això sempre és molt divertit. Per tant, li he demanat a la Carla Buigas que ens porti talls històrics i de la casa amb aquestes circumstàncies. Talls sorprenents, Carla.
Sí, hem escollit una mica els talls potser com més destacables. Primer hem fet un recull una mica de Ràdio General i després sí. Ja portem el recull d'aquí a la casa. I com deies a l'editorial, tant d'aquesta nova etapa com de l'anterior, que realment hi ha coses que són mel.
La casa té molts anys, té molts anys.
Llavors, comencem amb un tall primer a nivell de Ràdio General. Us porto tres talls històrics que comencem amb un que és ben divertit i mira que et diré que fins i tot una mica tendre.
Ai, ja t'endreça. Vale.
Jo crec que sí, després ho justificaré. És el de Mariano Rajoy amb Carlos Alsina, que segurament teniu tots al cap.
Lo que algunos pretenden pedirle a la gente es que renuncie a su condición de español y europeo. Es un disparate.
La nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña.
No lo sé. Es decir, ¿por qué no la perderían?
Y la europea tampoco. Porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla.
Pues, ¿y la europea?
Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española.
Me parece que estamos en una disquisición.
I la europea, i la europea...
El que és molt moment... bo també és aquesta última justificació de... Mira, me parece que estamos en un... No.
La ràdio. Carlos Alsina desmuntant Mariano Rajoy.
Però t'he de dir que a mi hi ha un punt que em genera tendresa.
No, és que jo, Mariano Rajoy, jo...
Perquè, a part que... El ser de Mariano Rajoy em genera aquesta tendresa quan es ficaven aquests embolics que deies... Sí. Surt d'aquí, per què et fiquen en aquests jardins?
L'alcalde i... Vinga, Mariano,
doncs,
ànimo.
Crec que el que li va passar aquí és que es va ficar en un jardí perquè ell, jo crec que ell això ja ho sabia, però es va trobar desbordat i va dir, què? Com una pregunta innocent.
Però clar, això marca un moment
històric de la ràdio.
Carlos Alsina, meravellós, perquè no perd la compostura en cap moment, pim-pam, pim-pam, pim-pam.
Recordo que Mariano Rajoy és registrador de la propietat. Per tant, és a dir, dret. És a dir, que ho sabia perfectament.
Té cervell, no vols dir?
No.
Va, tenim també un dia va dir un plato és un plato i un vaso és un vaso.
A tot això, he de dir que crec que Mariano Rajoy va guanyar un premi de...
De què?
De consolació.
No, de lingüista no, com, però com de...
Home, hem llegit els seus articles arran del Mundial i té molt bona pluma.
Bueno, ara ha anat com tot cap a caïda.
Va, més
Mira,
talls,
també et porto
Carla,
dos talls que t'encantaran, Rafa. Sí. Són dos talls de José María García, el teu ídol radiofònic.
Sí, a mi José
I
María García,
en podríem haver triat molts més, però aquests són els més representatius. El primer, connexió telefònica amb els Estats Units. Li posen al telèfon la mare d'un condemnat a mort des del mateix corredor de la mort i en aquell moment...
No ho diguis, no ho diguis. Succeeix
passava una
cosa.
Vamos a entrar en este instante en la sala para poder ver ahora mismo a los padres y José María. Creo que vais a poder tener la oportunidad en unos breves instantes de poder hablar con Sara Martínez, que está llorando, está sentada, está sujetando a una...
¡Gol! ¡Perdón de España!
No.
Es un momentazo radiofónico increíble, momentazo increíble. Porque a veces el locutor que está en los Estados Unidos en el Corredor del Amor, José María, ahora vas a tener la ocasión de hablar con los padres, tal. Y aquel...
No, es ja que no me sembla bé.
¿Us creieu que va succeir, que aquest moment va existir, Toni i Jordi? És increïble.
I saps
va que... morir la persona?
No, l'havien exculpat, justament.
El que també és curiós d'aquest tall és que si posterior a aquest moment... Sí. Hi ha un que fa l'aclaració de no és un montatge. Si,
va
sí,
succeir.
Sí, diu, si os habéis fijado, antes ha dicho, en voz baja, golazo.
Sí, no és...
Diu, no és un muntatge, està Jorge, passant de veritat.
És Jorge D'Alessandro que diu golazo. Jorge D'Alessandro, i llavors salta el...
A mi això no m'agrada.
No, jo García a tope, encara que es pisi a l'antena.
I també en tenim una altra, que és una de les famoses bronques en directe als seus redactors.
Y las peñas, el presidente del Real Madrid, las utilizan pues para estos actos multitudinarios que sirven para...
Pero pasando por la taquilla del parque de atracciones, el presidente del Real Madrid sabrá por qué...
Porque él es accionista del parque de atracciones.
¿A título personal o una de sus empresas?
Una de sus empresas.
¿Qué empresa?
La empresa de Florentino Pérez. ACS.
¿Qué empresa?
Pues ahora mismo no sé decir.
Pues cuando se dice hay que tener todos los datos porque de lo único que vivimos es de la credibilidad. Cuando uno de mis profesionales da una noticia, esa noticia tiene que estar debida y auténticamente ratificada y contrastada. Yo le pregunto, ¿ha comprobado usted ese dato?
Que el señor...
¿Ha comprobado usted el dato si el señor Pérez, a título particular o una de sus empresas, es accionista del parque de atracciones?
El señor Pérez tiene acciones desde hace mucho tiempo del parque.
¿A nombre de quién?
De las empresas del señor Pérez.
¿Y de qué empresa?
La que ahora mismo no tengo el nombre.
Pues espero con urgencia y antes de que termine el partido que me pueda usted dar ese nombre para que no quede usted en mal lugar.
Es maravilloso porque es que hay un momento que me recuerda la película Algunos hombres buenos. ¿Ordenó usted el código rojo? O sea, es un interrogatorio a Roberto Gómez. Espectacular. Super García en Stat Pur. Pero tenim pifies també.
Sí.
Bueno, alguna opinió si voleu donar.
No. Jo espero la següent, ja.
No voleu dir res.
És que aquí em sap molt de greu per aquest noi. I...
No, Roberto Gómez s'ho mereix. En aquest cas, s'ho mereix totalment.
Sí, doncs anem a les pífies.
Vinga, les històriques de Radio Estel, va.
Doncs sí, comencem amb una que et sembla del Joan Trias.
Ah, vinga, va.
A veure què diu.
I ho fem avui amb Rafa Sanaull... Perdó.
No li sortia Sanahuja al Joan Trias i demana perdó, lo qual darrerament ha de demanar molts perdons, Joan Trias. Eh?
Passen moltes pífies amb sí. Noms, eh? Demanem a la gent que tingui noms més fàcils.
Evidentment. I mira, la primera... està
com si es pogués demanar, saps?
Exacte.
Canvia-vos el cognom.
La que escoltarem a continuació, anem allò picadito, és d'avui mateix.
Sí.
A les 6:05 minuts... La Carla Buigas participava al Sense Distància al Gimnàs i Miranda, sempre fas aquest informatiu breu, molt breu, reduït, diria.
Salutacions avui de la Paula Moreno a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, de la Carla Buigas, com sempre, a la redacció de l'informatiu.
És com que en aquell moment em visualitzo com fent-me petita a la reducció.
Per mi és com si fos un jíbaro, reductor de cabeza, reductor d'informatius, sí. Saps? Una cosa així. Mira, aquesta setmana tenim una altra, aquí a Ràdio Estel.
Sí, home, una de les veus d'aquesta casa, Pol Marçà, entrevistava per telèfon un bon home que explicava com estava ajudant a Turquia després del terratrèmol, però el cotxe...
Anava conduint, l'entrevista era Pol Marçà, entrevistant a un tio que va cap a Turquia, conduint.
I això passava?
Perquè nosaltres és la tercera vegada que acudim a ajudar a Turquia i... no sé aquí cap a quina zona... Perdona, eres tonto.
És que el Pol Marsan deia aquest matí, diu, és que ja esperava que baixés del cotxe amb una recordada, com un dia de fúria. Eres tonto, diu, espera, perdona, eres tonto, li diu al tal, i després continua la entrevista com si tal cosa. Ha estat molt divertit aquest
home, tal. També, pobre, el pobre entrevistat.
Què?
Que li devia
saber... Tu ets molt empàtica, eh?
Li devia saber molt greu. Sí, jo, perquè, no ho sé, perquè pobre gaudeixo... home diu, va, tinc 5 minuts, 10 minuts, però és en el moment que estic fent aquest trajecte, no sé què, i es troba en aquesta situació i, doncs mira...
Una mica de Ràdio Estel Vintage. Tenim Mercè Raga fa uns quants anys. Mercè Raga, des d'aquí una salutació si ens estàs escoltant. Manifesta't a la parròquia. L'antiga Ràdio Estel quasi mata Mercè Raga al rector d'una parròquia del susto.
L'home no... Escolti, ens comenten...
La Paula, avui, la Paula Moreno. L'home no sabia que tenia un corral a dins de l'església.
Escolti, ens comenten que dintre de l'església parroquial de la Mare de Déu de l'Assumpció hi ha un corral. És cert, això?
Un corral?
Un corral, un corral, un volia un coral, una coral, una coral. Ha tingut un malentès, ara. Una coral, una coral.
Moment,
el
moment.
El que jo vull saber si el gall aquest que sona en el moment del tall o és una cosa que s'ha ficat a posteriori.
No, no s'ha posat a posteriori.
Perquè seria molt divertit editat, que preguntessin per un corral, editat. Et sonés aquest so i l'altre, perdona, no estic entenent absolutament res.
Anem cap a Pere Juventí Balcells, membre vitalici de Camins. Carla, a veure què va passar amb ell.
Doncs sí, va intentar sortir airós d'un atac de riure en un informatiu i va passar això.
Prepareu-vos.
I el Saló del Manga de Barcelona ven les entrades per als props... ven les entrades en 4 dies. Ven les entrades per als 4 dies, volíem dir, en menys de 24 hores. El certamen se celebrarà el 29 d'octubre. Del 29 d'octubre a l'1 de novembre al recintre de la Fira de Montjuïc. Es tracta d'una fita...
Aquí ja pateix.
Es tracta d'una fita inèdita que es produeix precisament...
Perdoni. Està sol, a l'estudi.
Es tracta d'una fita històrica que es produeix precisament en el retorn de la fira a la presencialitat després de les afectacions per la pandèmia de la Covid-19 que van obligar a alterar l'edició del 2020. L'any 2019, l'últim amb l'edició presencial... Perdoni, no sé què em passa.
Jo hi era.
Tu estaves davant,
Jo estava just davant i era com, què faig?
I anaves fent...
Què faig? Li paro el micro, continuo jo... Què fem? Ho remuntem o no? A més, estava a la meitat del butlletí, que encara li quedaven com un parell de notícies per dir. Què fem? Jo hi era. Sí. Aquestes coses passen.
Doncs vinga, anem cap al tall, un tall històric que no pot faltar. Ignasi. Ignasi Miranda, veu d'aquesta casa, història d'aquesta casa. És el tall del papa. El tall del papa, Paula Moreno. Ignasi Miranda narrant amb passió, amb la passió de Manolo Lama, la visita de Benet XVI a Barcelona. De cop veu el papa al costat del papa mòbil, presumptament.
Que està produint-se ja aquesta arribada del papa al papa mòbil. Diria que sí, s'intueix per una imatge aèria, almenys.
Tu tens la intuïció que sí que ja s'està produint aquesta sortida del papa.
Sí, tenim una imatge aèria de TV3 en petit, on es veu un petit puntet blanc al costat del papa mòbil blanc. Intuïm que és el Sant Pare. En tot cas, esperem uns instants, Ramon, mentre puguis narrar el directe. Sí, disculpeu, Ramon i Mercè, i disculpin els oients. La intuïció meva era la d'una persona vestida de blanc, però que sembla que era un cuiner, que ara hem vist.
Ah, ja! No era el papa, era un cuiner que sortia... És màgic, aquest tall. Jo crec que aquest tall és top. Si féssim una votació a Twitter, guanyaria aquest tall. Bueno, jo crec que ja per acabar, va, el darrer tall, que jo crec que també és prou impactant. Carla.
Sí, a vegades no cal que t'equivoquis o que diguis una cosa inapropiada a tu mateix. L'entrevistat diu que el que vol, i depèn del que diu, estàs venut. Miquel Mercadal, a Trotamundos, parlant de melons, deia això.
¿Hay algún signo exterior que nos marque que el melón va a ser bueno o no, Teodoro?
Yo sé que el lema es como siempre. El melón es que es como las mujeres, mientras que no las tienes y estás con ellas y estás tocando, no sabes cómo van a ser.
Caray.
Clar, és que no pots fer res en aquest moment.
No, és que la reacció de Miquel Mercadal és... Carai.
És que no pots fer res. No, dius, okay.
Escolteu, no tenim temps per més. Gràcies, Carla, que has de fer un informatiu, un butlletí ara en versió seriosa.
Espera aquesta tasca.
Ens retrobem dilluns. Senyor Jordi Cerdà, Toni Picó, mil gràcies per estar amb nosaltres en aquesta tertúlia, per riure, per la complicitat. I vull donar les gràcies a Olma Giró, gran recopiladora de pífies d'aquesta casa durant tota la temporada passada. Una abraçada per ella. I a Jordi Carretero, que és gran recopilador històric d'aquestes pífies de sempre, de tota la història de Ràdio Estel. La ràdio meravellosa, avui, en la vespre del Dia Mundial de la Ràdio, ja ens ha regalat una estona de ràdio meravellosa. Estic dient molt ràdio, però és que estem parlant de la ràdio i estem fent ràdio. Vinga, recollim. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 divendres de la segona temporada de Camins, amb un home que carai amb ell. També és com un meló, Ferran Capdevila, hasta que no el toques. Jo arribo al matí i dic, a veure, Ferran, vine cap aquí i el toco. Dic, avui Ferran està bé. És com un meló, carai. A la producció, Carla Buigas presente, Júlia Julve a la redacció, amb el suport de Sílvia Muñoz i de la Caselles, la nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza, la Anna de Ràdio Estel, Anna de Frozen, evidentment, i ama i senyora de les xarxes, i la clau de tot plegat. Aquesta setmana, la setmana Paula Moreno a Ràdio Estel, amics oients. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí de dilluns, odio los lunes, i pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de divendres. I un bon dissabte i un bon diumenge. Demà us recordo Camins cap de setmana a partir d'un quart de de 8 de la tarda. Nosaltres que ho deixem aquí, però dilluns, si TH no se n'adona que tot és una farsa, ho tornarem a fer. Farem Camins, cuideu-vos!